Les Nacions Unides adverteixen que el que passa a Gaza no s'assembla a res del que hem vist aquest segle. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
El punt d'inflexió activa totes les alarmes. El bloqueig sostingut en el temps d'Israel a l'entrada d'ajuda humanitària a la franja, malgrat algunes pauses de maquillatge, està esborrant les poques esperances que hi havia perquè la població escapi de la fam. Just el dia que un informe assenyala que els palestins assassinats per Israel ha superat la barrera dels 60.000, Marta Prat.
Israel, mentrestant, es continua mostrant inflexible. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Sar, manté el discurs que tot plegat és una campanya de pressió internacional contra ells.
Ending the war while Hamas... Acabar la guerra mentre Hamas continua el poder a Gaza seria una tragèdia tant per als israelians com per als palestins. Per això van prendre els hostatges en primer lloc, per intentar imposar la seva voluntat a Israel. Això no passarà, per molta pressió que es posi sobre Israel.
A casa nostra, la nova empresa que gestionarà Rodalia rep l'aval del govern i el Consell de Ministres. Un tràmit formal, però que significa un pas més en el camí per resoldre un dels grans problemes que tenim ara mateix a Catalunya, que és el de la mobilitat ferroviària.
Avui les dues administracions han aprovat en paral·lel la creació de l'empresa Rodalies de Catalunya, que està participada tant per la Generalitat com per Renfe.
Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Sí, bon dia. Una societat mercantil mixta amb la majoria de les accions per Renfe amb un 50,1%, però amb la governança, les decisions en mans de la Generalitat. Per ara, poder en aquestes decisions amb la majoria del Consell d'Administració, 4 dels seus 9 membres i també amb el president per part de Catalunya amb vot de qualitat. I això, assegura la portaveu de l'executiu, Silvia Paneque, permetrà un seguiment més directe de les obres i incidències i permetrà millores que notaran els usuaris.
El govern espanyol també ha formalitzat avui en Consell de Ministres l'ampliació dels permisos per naixement i cura de menors. Ara, un cop ho publiquin al BOE, la gent ja ho podrà demanar a Madrid, Denis Arteaga.
Sí, a partir de demà ja l'espera que el Congrés doni el vistiplau, els pares i mares ja podran gaudir de 3 setmanes més de permís, una més per naixement i dues més per tenir cura del menor fins als 8 anys. Uns permisos que, com ha destacat Yolanda Díaz, seran 100% retribuïts per la Seguretat Social i podran gaudir tant treballadors com funcionaris i autònoms.
Aquesta mitjanit, si el vent continua fluixant, es tornaran a obrir els 4 espais naturals que estaven tancats per risc extrem d'incendis.
Tot i que ara mateix encara hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 44 municipis de 5 comarques, els agents rurals confien que la situació millori a les pròximes hores. Jordi Pasalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
La previsió actualment és que a partir d'aquesta nit, a les 12 hores d'aquesta nit, doncs s'aixequi aquesta restricció d'accessos en aquests 4 massissos. L'intenció és, aquesta mesura extraordinària, és deixar-la d'implantar, doncs, aquesta.
I atenció al que ha descobert un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. La fatiga crònica que tenen molts afectats per Covid persistent podria estar provocada per la fibrosi que causa la infecció.
Aquesta fibrosi o cicatrius és el que dificulta que l'oxigen pugui arribar als músculs. I això fa que les persones que tenen Covid persistent es cansin molt ràpid.
I en la cultura... Farem balanç del grec, que tanca edició amb gairebé 128.000 espectadors. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars, Marcos García?
Doncs Ter Stegen reintervingut satisfactòriament a França dels seus problemes lumbars. Tots els detalls amb el Roger Arbusa des de Corea del Sud. Iñaki Williams, capità de l'Atlètic Club, dispara contra el Barça per l'intent de fitxatge del seu germà Nico de fa unes setmanes. El Girona pendent d'anunciar els primers fitxatges de l'estiu. Avui repassarem els principals moviments de mercat de futbol. L'Isaac Vilalta, amb totes les dades de com serà la sortida del Tour l'any 2026 a Barcelona, i el Mundial de Natació, que segueix en marxa a Singapur amb la canadenca McIntosh d'estrella.
I sapiguem com tenim les carreteres. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, si heu de sortir de Barcelona, no ho feu pel cinturó del litoral, perquè hi ha una congestió de trànsit a l'autovia 2 del Nus de Llobregat a Sant Feliu de Llobregat per un accident que només deixa circular per dos carrils si està treballant. D'altra banda, també queden aturades a la P7 a la Roca, sentit sud, sentit Tarragona, i la ronda de dalt en cua compacta d'Hort a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i de Sarrià a Vallcarca, sentit Besòs. En aquest cas, les obres tallen un carril per sentit.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia, com ho tenim això?
Hola, bon dia. Doncs mira, la tarda en general serà tranquil·la, assolellada, però amb algunes nuvolades que poden créixer en punts de les comarques d'interior de Girona, també en àrees de Barcelona cap al nord, i podria arribar a caure algun ruixat molt esporàdic de curta durada que seran bé, molt puntuals. En canvi, aquesta nit i matinada sí que els núvols es poden reactivar, es poden formar núvols més compactes aquesta propera matinada cap al litoral i al prelitoral de Barcelona. I hi ha un avís d'intensitat de precipitació que va des del Maresme fins al Baix Penedès, passant per també el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, i podrien caure alguns ruixats localment intensos, amb empagades, i a mitja hora caurà més de 20 litres. A banda d'això, la temperatura avui doncs bastant controlada, la calor, a moltes màximes, un pèl més baixes que les d'ahir, excepte al Camp de Tarragona, cap al nord de l'Empordà, en alguna zona del Pirineu, on són semblants un pèl més altes. Moltes xifres s'estan situant avui a les màximes de voltant dels 30 graus, els valors més elevats poden arribar als 34, per exemple, a Mora d'Ebre o a Tortosa, i el vent encara bufa la tramuntana al nord de l'Empordà. S'ha reactivat una mica aquest migdia, baixarà aquesta tarda i novament aquesta nit es tornarà a reactivar, però la tendència és que demà sí que ja vagi a la baixa.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Doncs vinga, som-hi, Gaza està a un pas de caure en el pitjor escenari possible de fam, segons l'avaluació d'un organisme de l'ONU. Just el dia que el balanç de morts ha superat la barrera dels 60.000 palestins, un informe afirma que la crisi ha arribat a un punt d'inflexió alarmant i mortal. Per la Plataforma de Classificació Integrada de la Seguretat Alimentària per Fases, l'entitat que depèn de les Nacions Unides, un conflicte implacable, desplaçaments massius i el col·lapse gairebé total dels serveis essencials són els ingredients que han portat a la situació actual. Albert Manyà, el Programa Mundial d'Aliments fa una crida desesperada.
Sí, de moment s'han superat dos dels tres llindars de fam per arribar a l'epidèmia. Ahir van entrar 260 camions, un volum insuficient pel director d'emergències del Programa Mundial d'Aliments, Ross Smith, que avisa què implica això.
És evident que estem veient un desastre amb els nostres ulls, a les nostres pantalles de televisió. Això no és un avís, és una crida a l'acció. Això no s'assembla res al que hagin vist aquest segle. Ens recorda desastres anteriors a Etiòpia o a Biafra el segle passat.
Aquest document sobralla l'augment de les morts vinculades a la fam.
Ja sigui per malnutrició o per malalties vinculades, a les quals s'han de sumar els de l'ofensiva israeliana, una cinquantena avui en dos atacs al centre de la franja. En total s'han superat els 60.000 palestins morts, segons les autoritats de Gaza.
Des del govern israelià, però, no es deixen estovar per aquestes peticions de la comunitat internacional.
El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ha denunciat el que considera una campanya distorsionada contra ells i el que, segons ell, alimenta l'antisemitisme. Les paraules de Saar no auguren un alto al foc proper.
Ending the war. Acabar la guerra mentre Hamas continua el poder a Gaza seria una tragèdia tant per als israelians com per als palestins. Per això van prendre els hostatges en primer lloc, per intentar imposar la seva voluntat a Israel. Això no passarà, per molta pressió que es posi sobre Israel.
Els Països Baixos han vetat l'entrada al país dels dos ministres d'ultradreta del govern Netanyahu per les crides a la violència i la neteja ètnica. Un altre govern, el britànic, interromp les vacances per abordar la crisi a Gaza enmig de les pressions al primer ministre Keir Starmer perquè reconegui l'estat palestí.
Doncs Rússia tampoc atura els bombardejos sobre ciutats ucraïneses malgrat els últims advertiments de Trump que anuncia sancions si Putin no arriba a un pacte d'alto el foc abans de 12 dies. En aquestes últimes hores, els atacs han deixat una trentena de morts i 90 ferits, la majoria civils. Vicent Mifsud.
La majoria de les víctimes s'han produït en un bombardeig sobre una presó de Zaporizhia, a prop del front de guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que ha estat un atac deliberat que buscava víctimes civils. De fet, l'acció coincideix amb el tercer aniversari d'un altre bombardeig contra una presó per part de l'aviació russa a la ciutat d'Olevnica, a Donetsk, actualment ocupat per les tropes de Moscou. La resta de morts ha estat a les regions de Kharkiv i Dnipro, entre les quals una dona embarassada. El portaveu de Kremlin, Dmitri Peskov, diu que mantindran els atacs malgrat els advertiments del president nord-americà.
Hem pres nota de les declaracions del president Trump. L'operació militar especial continua en marxa i mantenim el compromís amb el procés de pau per resoldre el conflicte sobre Ucraïna i garantir els nostres interessos.
En paral·lel als atacs russos, l'exèrcit ucraïnès també ha atacat amb drons la regió russa de Rostov, on ha provocat danys al transport ferroviari. D'altra banda, la companyia aèria russa Aeroflot ha suspès avui 50 vols com a conseqüència d'un ciberatac que s'han atribuït hackers ucraïnesos.
I ara sí, tenim l'aval definitiu perquè la Generalitat gestioni Rodalies. Els governs català i espanyol han aprovat en els consells executius i de ministres les bases de l'empresa mixta Generalitat-Renfe que s'haurà de crear abans que acabi aquest any. Pel ministre de Transports, Òscar Puente, la clau està en la governança de l'empresa.
La toma de decisiones queremos que sea más ágil, que sea más próxima al día a día de la explotación del servicio y que asuma las prioridades de la Generalitat como titular de este servicio que ya lo era desde el año 2010.
Des de la Generalitat, que comparteixen aquest diagnòstic, defensen la presa de decisions amb criteris propis i des del coneixement de les necessitats del país, diuen. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia, doncs sí, llum verd de Rodalies a Catalunya. La nova empresa cooperarà la xarxa ferroviària en substitució de Renfe, que mantindrà però per ara Renfe la majoria accionarial amb el 50,1%. La governança, però, per la Generalitat, amb la majoria de membres del Consell d'Administració, 4 dels seus 9 membres, amb el president també per Catalunya, que tindrà el vot de qualitat. La creació de la nova empresa és un pas més pel govern d'Illa, però molt important perquè otorga el poder en la gestió al govern en lloc de Renfe, que l'ostentava des del 2009. La seu social serà aquí, al Departament de Territori, i l'aportació inicial de 2 milions d'euros. Per la portaveu de l'executiu, Silvia Paneque, estem en un pas històric i el més important, insistit, el seguiment directe des d'aquí de les obres i les incidències permetrà millores que notaran els usuaris.
A partir d'ara, la Generalitat tindrà un paper determinant, fonamental, un paper central en la gestió d'un dels serveis públics, el de Rodalies, que ha de significar un gir en el model de transport públic ferroviari.
La portaveu ha volgut deixar clar que quan l'acord laboral amb els treballadors ho permeti, es revertirà la majoria accionarial a favor de Catalunya, però per ara no està fixat cap calendari. El que sí està concretat és que serà a partir de l'any que ve quan Rodalies Catalunya ja començarà a operar.
Doncs hem sabut avui que sobre Rodalies, 9 de cada 10 catalans prefereixen que s'inverteixin diners públics en aquesta xarxa ferroviària abans que no es destinin a l'ampliació de l'aeroport. Ho revela una enquesta de l'Institut GESOP encarregada pels comuns, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Marc Teixidor.
La pregunta era directa, Rodalies o aeroport. Un aclaparador, 91,5% dels encastats demanen que es prioritzi la inversió pública al servei de trens abans que ampliar el Prat. Només un 5% dels catalans opten per invertir a l'aeroport, mentre que la resta no es posicionen. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha demanat el govern de Salvador Illa que prengui nota d'aquests resultats.
Estem davant d'un govern que està clarament despistat, que té les prioritats equivocades. Un govern de tothom és un govern que no respon a les èlits. Un govern de tothom és un govern que prioritza el transport que fa servir tothom. I el transport que fa servir tothom a Catalunya és Rodalies i regionals.
L'enquesta s'ha fet a una mostra de 1.600 persones.
I no deixem el Palau de la Generalitat perquè, Núria, el govern també ha aprovat avui que l'Institut de Finances de Catalunya pugui operar com a banca pública.
Sí, en l'últim Consell de Govern abans de les vacances d'estiu s'ha donat llum verda a un altre pas, en aquest cas un primer, per convertir l'Institut Català de Finances en una banca pública. S'ha utilitzat la creació d'una societat mercantil perquè pugui funcionar com a entitat de crèdit i això és imprescindible per aconseguir la llicència bancària. Cal l'aval del Banc d'Espanya, però la benedicció definitiva és en mans del Banc Central Europeu i la portaveu és optimista.
Que es puguin concedir crèdits, finançament a projectes empresarials que contribueixin a enfortir i a fer créixer l'economia catalana i a fomentar la plena ocupació. És també atorgar finançament a persones físiques.
Són les principals funcions previstes per aquest Institut Català de Finances com a banca pública i, per cert, la portaveu ha aprofitat en aquesta roda de premsa per reafirmar la voluntat del president de la Generalitat de presentar el projecte de pressupostos del 2026 i negociar-los primer amb els seus socis preferents, amb Comuns i Esquerra.
I ara que parlàvem també de Rodalies, avui hem sabut que una quarta part dels fons Next Generation que ha destinat directament la passat a Catalunya han anat a parar a infraestructures com Rodalies. Estaríem parlant gairebé de 1.300 milions d'euros destinats, com dèiem, inversions, manteniment de les xarxes, entre d'altres partides, Toni Fortesa.
Les infraestructures són, com deies, les grans beneficiàries de la inversió directa de l'Estat a través dels fons europeus Next Generation. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, posa l'accent precisament en els recursos destinats a la xarxa Rodalies.
Més de 920 milions d'euros a través de DIF, destinades a la modernització ferroviària, a actuacions estratègiques, com les obres de manteniment de la xarxa de Rodalies, a l'accés a la nova terminal de l'aeroport, al soterrament del ferrocarril pel pas a Sant Feliu de Llobregat o a Montcada, o la intermodal de la Llagosta.
A part de les infraestructures, els fons Next Generation també es destinen, per exemple, a ajudar els autònoms a digitalitzar la seva activitat i a les empreses a canviar el model productiu per fer-lo més sostenibles. Algunes d'aquestes partides d'inversió ja s'estan executant, d'altres encara estan en la fase prèvia de planificació i licitació.
Doncs tot això en un context en què l'economia espanyola s'ha accelerat al segon trimestre amb un creixement del producte interior brut, els diners que genera l'activitat econòmica del 0,7% respecte de l'any anterior, Toni.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, és una dècima més del que va augmentar els primers tres mesos de l'any. Destaca l'increment del consum de les famílies i la inversió de les empreses. I per sectors, el que ha tingut més impuls és la construcció. En relació amb fa un any, el PIB espanyol ha augmentat un 2,8%, igual que el trimestre anterior.
Ara passa un minut d'un quart de tres. Aquest últim Consell de Ministres del curs polític també ha donat llum verda a l'ampliació dels permisos de paternitat i maternitat que han acordat el PSOE i Sumar. Els pares i mares disposaran de 3 setmanes més, que com a novetat seran totalment retribuïbles per la Seguretat Social, una més per naixement i dues que es podran gaudir fins als 8 anys del menor. Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol compleix amb una exigència de la Unió Europea que alhora era una prioritat per a Sumar. Ha estat, de fet, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha defensat una mesura que podran gaudir, ha dit, treballadors, funcionaris i autònoms, i que reivindica va més enllà de la directiva comunitària que només demanava retribuir els permisos al 60%.
El gobierno de España da un paso adelante y mantiene plenitud de derechos en una base reguladora al completo del 100% en un total de 19 semanas de permisos retribuidos. Por tanto, no son los empleadores los que sufragan la inversión social de esta medida. Son los impuestos y las cotizaciones de la gente trabajadora.
Els permisos per naixement o adopció de fill o filla passen de 16 a 17 setmanes, 2 setmanes més per tenir cura dels menors fins als 8 anys, que tindrà efectes retroactius. En total, ha recordat Díaz, seran 22 setmanes de permís totalment retribuïdes si sumem les 3 de lactància. Per a les famílies monoparentals, que un 80% estan formades per dones, s'amplia de les 26 a 32 setmanes. La mesura entra en vigor demà, quan es publicarà al BOE, però depèn encara de la validació al Congrés dels Diputats i per ara ni el PP s'hi posa d'esquena.
Catalunya migdia. Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surti guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Catalunya migdia.
Ara passen 3 minuts d'un quart de 3, tenim una última hora, hem d'anar cap a Madrid, perquè sembla que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, estaria a un pas de seure al banc dels acusats. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el Tribunal Suprem fa seva la decisió del magistrat Ángel Hurtado i ha decidit processar el fiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz està acusat d'un presumpte delicte de revelació de secrets i les acusacions demanen fins a 6 anys de presó. En concret, se l'acusa d'haver filtrat la investigació per delictes fiscals contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La sala d'apel·lació, conformada per 3 magistrats, ha desestimat el recurs presentat per l'advocat de l'Estat en representació de García Ortiz. Madrid. La decisió no ha estat unànime, un dels jutges ha emès un vot particular. Sí que han decidit per unanimitat que la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, deixa d'estar processada. Queda, doncs, fora de la causa.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Madrid. El fiscal general de l'Estat a un pas de seure's al banc dels acusats. Mentrestant, aquí a Catalunya, els quatre espais naturals tancats per risc d'incendi extrem es podrien reobrir a partir d'aquesta mitjanit, tot i que ara mateix encara hi ha activat el nivell 3 i 4 en el Pla Alfa, en 87 municipis de diferents punts de Catalunya. La situació està millorant i els agents rurals confien a poder rebaixar aviat les alertes. Montse Poblet.
El nivell 4 per risc extrem d'incendis està activat a 44 municipis de 5 comarques de les puntes del país, a l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre, però la previsió és optimista. Els agents rurals confien que d'aquí a poques hores podran aixecar les restriccions d'accés als quatre espais naturals que estan tancats: el Cap de Creus, les serres de l'Albera, de Cardó i del Boix i les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho ha avançat a Catalunya Informació Jordi Passalaigua, cap de la unitat de planificació i coordinació operativa del cos.
La previsió actualment és que a partir d'aquesta nit, a les 12 hores d'aquesta nit, doncs s'aixequi aquesta restricció d'accessos en aquests quatre massissos. L'intenció és, aquesta mesura extraordinària, és deixar-la d'implantar doncs, aquesta nit.
De moment, però, també es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 43 pobles i ciutats de 9 comarques, entre les quals hi ha la Terra Alta, el Segrià, el Baix Empordà i el Montsià.
I avui es compleixen 9 mesos ja de la Dana i les poblacions de la zona afectada volen denunciar que la reconstrucció és irreal. A les 7 de la tarda, una altra manifestació demanarà la dimissió de Carlos Mazón. Aquesta marxa es farà per primera vegada en una de les poblacions afectades, a Catarroja i a la Pepa Ferrer.
La reconstrucció des de la zona que la Dana va inundar es veu d'una altra manera.
La situació de reconstrucció és una gran mentira.
Així, 9 mesos després, els clavegrams no funcionen, hi ha cases amb fang i sense ascensor. Dachu Peris és del Comitè Local d'Emergència i Reconstrucció de Catarroja.
Però clar, el clavegram ara mateix no està preparat. Han de buidar-los, estan plens de fang.
Toni Valero és del comitè local del Parc Alcosa Alfafar.
El fang encara està en les plantes baixes. Ixa és la realitat de les coses. Si te parle de la realitat de les persones, pues tu imagina.
I si s'ha avançat en alguna cosa, s'ha fet repetint errors.
Estem tornant a fer els murs on no toca fer murs, estem tornant als pàrquings soterranis.
El president Carlos Mazón ha presentat un pla que vol absorbir les futures inundacions. Es tracta de dos corredors verds de 35 quilòmetres, però això des de l'Horta Sud no s'ho creuen, perquè fins i tot diuen el més bàsic està per resoldre.
No se sap com van avisar a la gent si tenen que avisar. Si tenen que evacuar, com van evacuar?
Fins l'any 2029, diuen, no es plantegen ni reconstruir les escoles i no hi ha plans de salut mental.
I atenció a aquesta investigació. La fatiga crònica que tenen molts afectats per Covid persistent podria estar provocada per la fibrosi causada per la infecció. És el que assegura ara un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. La fatiga és un símptoma molt comú de Covid persistent, però fins ara no se n'havia pogut determinar la causa. Purificació Barcelona.
L'estudi ha analitzat biòpsies musculars de 35 pacients ingressats durant la pandèmia a l'Hospital del Mar i el que han trobat ha estat fibrosi a la paret dels vasos sanguinis que dificulta que l'oxigen pugui arribar als músculs. Això fa que els afectats puguin fer moviments, però que es cansin molt aviat. Els resultats de la investigació podrien servir per trobar possibles tractaments per combatre aquesta situació o fins i tot prevenir-la. A més, els investigadors creuen que teràpies basades en exercicis aeròbics podrien ser útils per als afectats, perquè servirien per restablir capilars danyats i millorar l'aportació d'oxigen als músculs.
Avui hem sabut que una cooperant lleidatana de 22 anys ha mort en un accident de trànsit a Malawi i una altra noia catalana està ferida molt greu. L'ambaixada espanyola està fent seguiment d'aquest cas i està en contacte amb les famílies. Lleida, Estela Busoms.
Del sinistre, per ara se'n saben pocs detalls. Estem parlant d'un tràgic accident de trànsit al país africà amb dues cooperants catalanes implicades, una jove lleidatana de 22 anys que ha mort i una altra noia amb ferides molt greus. Segons fonts del Ministeri d'Exteriors, l'ambaixada espanyola ja ha contactat amb la família de la víctima i ha començat el procés per poder fer la repatriació del cadàver. Tant el president Salvador Illa com el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han expressat el seu condol a través de missatges a la xarxa X i també l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha lamentat la mort de la noia.
Sap molt
greu per tot, no? Perquè és una persona jove, perquè és una persona que de forma voluntària havia anat a fer més bonic aquest món, no? Bueno, és una persona de Lleida, i per tant, pues això, aquesta proximitat encara fa més, segurament més dolorosa, aquests processos.
També s'estarien fent tràmits per traslladar la jove ferida a la capital de Sud-àfrica, Johannesburg, tot i que la gravetat de les lesions i problemes burocràtics compliquen ara mateix l'opció de fer el viatge.
Irídia, l'Associació per Drets Humans porta a judici dos Mossos d'Esquadra, els quals acusa d'agredir i vexar una persona per la seva orientació sexual el dia de Sant Esteve del 2020 a Ciutat Vella, Barcelona. Els Mossos no van obrir cap investigació interna per aclarir el cas. Maria Núria Rebella.
Els fets van passar al carrer Joaquim Costa i, segons l'escrit d'acusació, els dos agents vestits de paisà i sense identificar-se com a policies van començar a insultar la víctima. Destaca l'escrit que li van clavar un cop de puny a la cara, que de cop va caure a terra i va quedar bocatat rosa. Amb aquesta posició li van donar cops a l'esquena i a les cames amb la porra. Una patrulla de reforç dels Mossos el va reduir i emmanillar i el va portar a la comissaria de les Corts després que l'atenguessin al CUAP de Ciutat Vella Pere Camps. A les dues del migdia va quedar en llibertat, però segons la víctima no li van tornar el mòbil. De fet, diu que no l'ha recuperat mai. Irídia demana 6 anys de presó per a cadascun dels dos agents i 12 anys d'inhabilitació. L'agredit explica ell mateix que creia que moria.
Y en ese momento sentí una mezcla de miedo, de vergüenza, impotencia, incomprensión. Me vi profundamente desprotegido y me costó semanas poder hablar de lo que viví sin romperme de nuevo.
Creu que encara és necessari denunciar aquests fets.
El abuso de poder, la violencia legitimada por un sistema que te borra, que te calla y te culpa. Pero también entendí que guardar silencio no era una opción.
Els Mossos, o en el seu cas a la Generalitat, li reclama 17.000 euros de compensació pel dany físic i psicològic sofert. La Fiscalia no ha presentat cap escrit d'acusació perquè creu que no hi ha delicte.
I atenció amb això, els Mossos han detingut dues germanes que cuidaven una dona de 85 anys a qui van estafar 500.000 d'euros i van deixar amb els comptes a zero, Montse Poblet.
La víctima les havia contractat el 2019 i 3 anys més tard va atorgar poders notarials a una d'elles per no haver de preocupar-se per les gestions bancàries. Les dues germanes, que treballaven al domicili de la víctima a Barcelona, van extreure diners del seu compte bancari per cobrir despeses personals, comprar objectes del valor econòmic i, fins i tot, pagar-se operacions estètiques que els haurien costat uns 50.000 euros. La setmana passada, els Mossos van entrar al domicili de la víctima i van detenir les dues cuidadores.
I encara relacionat amb qüestions d'aldarulls, l'alcalde de Vic, Albert Castells, responsabilitza membres d'Aliança Catalana d'estar al darrere dels incidents d'ahir al ple de l'Ajuntament, enmig de les protestes veïnals contra un macrocap. Els veïns es desvinculen dels fets, posen en valor el miler de persones que van sortir ahir al carrer i insisteixen a reclamar 3 caps per la ciutat de Vic, Marriera.
En el moment que es votava la cessió de terrenys que han de servir per construir aquest equipament sanitari de 5.000 metres quadrats, es van viure moments de tensió i es van tancar les portes de la sala del consistori. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde feia aquestes diferències entre els protestants.
Vull dir, ahir, ja com he insistit, hi havia un grup de ciutadans que legítimament protestaven al carrer pancartes per com s'ha de construir aquest nou equipament a Caputxins, però també hi ha la sala de plens, molts membres d'Aliança Catalana, per exemple, que van aprofitar per encendre els ànims.
Des de la plataforma Cap Caputxins asseguren que no coneixien les persones que es van intentar entrar a la sala i lamenten que el govern tirés endavant la cessió dels terrenys amb el suport del PSC. El portaveu de la plataforma, Xavier Assín, ha assegurat aquesta emissora que continuaran lluitant per una sanitat de proximitat.
Aquestes mides excepcionals d'aquest nou equipament, d'aquest macrocap que en diem, per nosaltres és evident que impediran que a Vic hi hagi 3 caps en moltes dècades. I, a més, suposarà el tancament inevitable del Cap Vic Nord.
I lamenten que l'Ajuntament digui que està a favor d'un tercer cap, però actuï de manera contrària.
Augmenta el nombre de vehicles procedents de França, la majoria robats, que bandes organitzades entren al país amb dades falses, però amb plaques de matrícules legals. Són turismes que busca la policia i que així passen desapercebuts i no es vinculen amb cap denúncia. Fèlix Martín, a veure com s'ho fan.
Doncs fan servir matrícules provisionals franceses que permeten circular entre 2 i 4 mesos fins a tenir les plaques definitives. S'aconsegueixen a França amb un tràmit molt senzill per internet, que només costa 11 euros. Com explica Carles Martós, el cap del grup de recerca i documentació dels Mossos a Girona.
I aquest baix cost i fàcil adjudicació fa que moltes persones, molts delinqüents, utilitzin aquest tipus de matriculació per transportar vehicles o bé sostrets, falsificats, o bé vehicles que volen ocultar la seva identitat o amagar per algun motiu.
Hi ha cotxes robats, però també passen per la frontera vehicles nous que es fan passar de segona mà per pagar menys impostos. I, segons la policia, alguns serveixen per pagar deutes entre bandes.
Coincidint avui amb el desè aniversari de la Llei de Pobresa Energètica, els moviments socials que la van impulsar reclamen que la norma es desplegui i que s'instal·lin comptadors socials a famílies vulnerables que estan ocupant un habitatge a Riera.
Durant aquests 10 anys s'han evitat milers de talls de llum, 200.000 fins al 2020, quan l'Estat va activar la moratòria per la pandèmia, encara que avui vigent per les famílies que tenen el bo social. A més, també posen en valor els acords signats amb Agbar i Endesa. Sentim, ho ha explicat aquesta emissora, la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Irene González.
Moltes de les famílies el que afirmen és que prefereixen aconseguir aquest comptador, aconseguir tenir un contracte, viure amb seguretat i pagar les seves factures, no?, amb les ajudes a les que tenen dret, i la companyia s'hi nega perquè no hi ha aquest títol habilitant de propietat, no?, o de lloguer.
González avisa que ara a l'estiu moltes famílies no poden mantenir una temperatura adequada a casa, una problemàtica de la qual, diu, no se'n parla.
Hi ha molta pobresa energètica silenciosa a l'estiu, i que aquesta pobresa energètica silenciosa es veu molt agreujada per famílies que viuen en barris amb un efecte d'illa de calor molt elevat, amb molta calor ambiental i amb moltes dificultats d'aconseguir accedir a temperatures sanes pel seu cos, no?
Ara són 2:45. El 90% dels espanyols creuen que hi ha molt o bastant frau fiscal a Espanya, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, i que aquesta situació genera injustícies perquè uns han de pagar el que s'estalvien uns altres. Prop del 80% també considera que enganyar Hisenda és enganyar la resta de ciutadans. Més de la meitat valora que els impostos són necessaris perquè l'Estat pugui prestar serveis públics, però un de cada tres admet que no sap ben bé on van a parar aquests impostos. A més, el 85% dels ciutadans creuen que l'administració els destina a l'habitatge. Això, com diem, és el resultat d'un CIS fiscal que s'ha fet públic aquest migdia. I encara una darrera qüestió abans d'arribar a la cultura. Koldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos al Ministeri de Transports i mà dreta també de Santos Cerdán en la suposada trama de cobrament de comissions il·legals, ha demanat avui al Tribunal Suprem que acordi el segrest dels àudios i en prohibeixi la difusió a través dels mitjans de comunicació. L'advocada de Koldo García fa especial atenció als arxius en què se sent l'investigat parlant amb la seva filla, que és menor d'edat. Els àudios es van passar a les parts la setmana passada a petició de l'exsecretari d'Organització del PSOE per poder analitzar-los per determinar si han estat manipulats, com ha al·legat la seva defensa.
Catalunya migdia.
La NUC ja porta uns dies amb la Cris i el Roger i n'estan tan contents que han decidit fer un pas més. Presentar-la a la Fundació on en Roger fa de voluntari.
Mireu! Que bonica, per favor!
El Roger té una sensibilitat amb les persones amb discapacitat molt bèstia.
Ara teniu dos cadells, un de 16 mesos, un de 9. De moment tots es fan el pipí on no toca.
Cita bestial. Dimecres a la nit, dos últims capítols a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Catalunya migdia.
Una temporada intensa i emocionant és el balanç que fa Letícia Martín del primer any al capdavant del Festival Grec i ja es prepara perquè la pròxima, que serà la 50, sigui encara millor. Valeria Obereda.
Prop de 128.000 espectadors i una mitjana d'ocupació de tots els espectacles del 80%. Això en una temporada amb 97 propostes en 42 espais de Barcelona. La directora del festival valora positivament aquestes dades i posa la mirada en el futur.
Podem estar orgullosos del que hem fet i que estem aprenent, que cada dia descobrim una cosa que es pot fer, no sé si millor, però pot ser d'una altra manera, que cal que mantinguem tots els diàlegs oberts amb tothom per poder fer el grec del 50è aniversari encara més interessant que el 49 i, sobretot, per donar la possibilitat d'arribar al 51, al 52 i seguir treballant.
En aquesta edició hi ha hagut 10.000 espectadors menys que l'any passat i ho atribueixen a que s'han fet 6 espectacles menys al Teatre Grec, cosa que Letícia Martín considera clau.
Intentarem, de veritat, treure tot el suc al Teatre Grec perquè sabem que la gent té moltes ganes de Teatre Grec, però intentar fer espectacles que siguin els més especials per a l'espai necessita un temps.
La programació del Grec encara durarà fins al 4 d'agost, però avui hi ha l'últim espectacle al Teatre Grec de la Comédie Française. Maria.
El Gran Teatre del Liceu tanca la temporada amb el musical West Side Story de Leonard Bernstein en versió simfònica dirigida per Gustavo Dudamel i les veus de Nadine Sierra i Juan Diego Flores, Òscar Callau.
Estrenada a Broadway l'any 1957, West Side Story narra la història d'amor shakespeariana entre Tony i Maria, dos joves de Nova York que provenen de bandes juvenils enfrontades. Els interpreten el tenor Juan Diego Flores i la soprano Nadine Sierra.
A mi me ayuda haber cantado tanta música popular. Puedo bajar el tono y puedo hacerlo un poquito más popular, un poquito más musical.
Sempre trobo molt divertit que tinguem l'oportunitat de treballar amb micròfons perquè és com endinsar-se en aigües prohibides per a un cantant d'òpera. A la funció veureu que ens parlem, que tenim diàlegs. We have
dialogue. Al llarg de la seva carrera, el mestre veneçolà Gustavo Dudamel ha dirigit el musical en tots els formats possibles. Fins i tot va fer els arranjaments per la pel·lícula de Spielberg del 2021.
Las orquestaciones son muy distintas. Por ejemplo, de las danzas sinfónicas al musical y también a la música que haces en la película. Pero realmente estamos yendo un poco a la versión que Bernstein sentía más suya, que fue la versión que grabó en el 84 con José Carrera en Quirite Kenagua.
West Side Story s'estrena aquest vespre amb una segona i última representació aquest dijous.
Ell és festa i és batalla, ell és nostre i és nosaltres.
Doncs l'arcabisbat de Barcelona ha criticat l'ús irreverent d'imatges religioses que ridiculitzen, diuen, la Mare de Déu de la Mercè al cartell i en el vídeo de la Festa Major de la Ciutat, que és obra del director artístic Lluís Danés.
L'Església Catòlica accepta que l'Ajuntament doni un to exclusivament laic a la Festa Major, però lamenta que el cartell oficial i la seva versió en vídeo permeten identificar la Mercè mitjançant un retaule i una corona que s'utilitzen, diuen, de manera inapropiada. En concret, destaquen que la Mercè tocada amb la corona apareix com a figura central d'un carro de circ ambulant, on la presenten com una artista més envoltada d'altres personatges festius, com acròbates, mags o ballarines. Fermín Delgado és el rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè.
Aquest cartell resulta una miqueta ofensiu per aquesta utilització del llenguatge simbòlic religiós per ridiculitzar la figura de la Mare de Déu representada amb una actriu que, amb les seves formes, amb la corona que porta, amb aquesta actitud un tant licenciosa, perquè, en fi, mostra la seva roba interior, per favor, que se'n respecti, que l'Ajuntament ha comès un error.
Al comunicat, l'arcabisbat també confia que enguany la missa pontifical entri al programa oficial de la Festa Major.
Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Gusso.
El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez rebrà el Goya d'Honor 2026 a Barcelona, on se celebrarà a principis de l'any que ve la gala de lliurament dels Premis de Cinema Espanyols en la seva 40a edició Òscar.
L'Acadèmia Caixa va guardonar Gonzalo Suárez el 1989 amb el Goya a la millor direcció per Remando al Viento. Destaca que el director asturià ha desenvolupat una trajectòria sorprenent al llarg de 6 dècades de cinema amb una vintena de llargmetratges per la seva actitud d'experimentació, intel·ligència i sentit de l'humor. El jurat subratlla que Suárez també és guionista, productor, actor, escriptor i fins i tot periodista esportiu, i que sempre ha apostat per la imaginació i la fantasia per davant de la realitat i les formes narratives habituals. Altres títols destacats de la seva filmografia són Ditirambo, El extraño caso del doctor Fausto, Morbo o Epílogo. El director, que demà fa 91 anys, ha declarat que agraeix la distinció malgrat l'enyorança de rebre-la quan ja no està fent cinema. El Goya d'Honor el rebrà a Barcelona, la ciutat on va crear les seves primeres pel·lícules i llibres.
I les últimes pel·lícules d'Angelina Jolie i Charlotte Rampling participaran en la secció oficial del pròxim Festival de Sant Sebastià. Aquest certamen, que tindrà lloc del 19 al 27 de setembre, ha incorporat avui 5 títols més a la competició. Marc Garriga.
Dos cineastes francesos s'incorporen a la secció oficial de Sant Sebastià. D'una banda, Alice Winocourt, que va guanyar el Premi Especial del Jurat fa 6 anys en Pròxima, torna amb Couture, ambientada en el món de la moda i protagonitzada per Angelina Jolie i Louis Garrel. I de l'altra, Arnaud Desplechin, que participarà per primer cop en la secció oficial de Sant Sebastià amb Deux Pianos, la història d'amor impossible d'un pianista virtuós protagonitzada per François Civil, Nadia Tereskiewicz i Charlotte Rampling. La polonesa Agnieszka Holland, dos cops nominada a l'Oscar, i participarà en un biopic sobre l'escriptor Franz Kafka, que recorrerà tota la seva vida. Serà el tercer cop que optarà a la Concha d'Or. I les altres dues cintes anunciades avui són la japonesa Side Disaster, de Kentaro Hirase i Yutaro Seki, i l'argentina Las Corrientes, de Milagros Momentaler. Aquests títols se sumen a les quatre produccions espanyoles ja anunciades, Mas Palomas, Històries del Buen Valle, Los Tigres i Los Domingos.
Catalunya migdia.
I ara sí, ja som en temps d'esports. Marcos García, què destaquem avui?
Doncs mira, tenim el Barça que ha saltat del Japó a Corea del Sud i sobretot tenim un comunicat del Barça sobre Marc-André Ter Stegen. Som-hi, l'expedició del Barça a la gira asiàtica ja s'ha instal·lat a Corea del Sud, com no pot ser d'una altra manera, amb tots ells i elles a Seul, el nostre company, el Roger Arbusà. Roger, ara ens expliques la darrera hora de l'equip, però abans, bon dia, tenim comunicat a Ter Stegen.
Bon dia, sí, intervingut aquest matí a Bordeus dels seus problemes a l'esquena. L'ha operat la doctora, que ja el va operar fa 2 anys. En el comunicat al Barça diu reintervingut, perquè precisament el van operar ja de l'esquena, d'aquests problemes de les lumbars, i ara l'han tornat a operar. També hi era supervisant-ho un metge del club, un metge del filial de la secció del bàsquet. Tot ha anat bé. I ara, a partir d'aquí, serà clau el que passi de cara a la possible baixa de llarga durada. El club enviarà l'informe mèdic a la Lliga per donar-lo de baix. En el comunicat al Barça no especifica el temps de baixa, però ja vam explicar que el club calculava que serien entre 4 i 5 mesos. Era el càlcul que feia els serveis mèdics del club. Pel que ens diuen des del Barça, tenen màxim una setmana, o ho faran en una setmana, enviar aquest informe a la Lliga, i aleshores la comissió mèdica de la Lliga ha de determinar si compleix els criteris de llarga durada. Si es compleix que són mínim 4 mesos, aleshores sí, serà baixa de llarga durada i el club podrà utilitzar el 80% de la seva fitxa per poder inscriure Joan Garcia.
Ja sabeu que els matisos i les paraules són importants en aquesta relació entre el Barça i Ter Stegen. Ens ho ha anat dient el Roger Arbusà aquestes últimes setmanes. Ter Stegen a les seves xarxes va parlar de 3 mesos de baixa. Avui el Barça parla de reintervingut. Cal tenir molt present les paraules que fa servir cada part. Ara sí, Roger, les novetats de l'equip una vegada instal·lat a Corea del Sud, quines són?
Mira, ha arribat aquest matí aquí a Seul, ha tingut una gran rebuda, per cert, aquí a l'aeroport de Seul, per part dels mitjans i també de l'afició. L'ha esperat també una ciutat amb molta calor i amb molta humitat, encara més que a Kobe, i a la tarda l'equip s'ha entrenat. Entrenament a porta tancada, en què hi ha hagut una absència, que és la d'Eric García, que ha fet treball al marge per una sobrecàrrega. Demà és prèvia de partit, sentirem Hansi Flick i potser també un jugador. Dijous, primer partit aquí contra el Seul, veurem si ja pot jugar Marc Bernal, que encara no té l'alta mèdica i que per això no va poder jugar contra el Vissel Kobe. Veurem també si Eric García s'ha recuperat ja d'aquestes petites molèsties. Com dèiem, dijous, aquest partit contra el Seul, l'últim d'aquesta gira, l'últim aquí a Corea del Sud, serà dilluns que ve contra el Daegu.
No marxis massa lluny, Roger, sisplau, perquè abans de tornar amb tu hem de passar un moment per Bilbao, que hi ha mala maró. I és que encara en clau blaugrana, en clau Barça, sobre una de les carpetes d'aquest estiu ja tancades, el cas Nico Williams, avui n'ha parlat el seu germà i capità de l'Atlètic Club, Iñaki Williams. I no ha parlat justament bé de l'estratègia i de les formes del Barça, Pol Foradada.
Sí, Iñaki Williams, que com dius, aquesta temporada estrenarà capitania al club basc, admès que per la família no ha estat un estiu fàcil i que és normal que el seu germà, amb una clàusula de rescisió que era assumible pels grans clubs i amb força ofertes, diu, sobre la taula, li hagi costat decidir-se finalment per renovar per l'Atlètic Club. A partir d'aquí, i preguntat en concret per l'interès i com ha anat tot el tema Barça, s'ha mostrat molt crític perquè diu: entén que s'han dedicat a embrutar des de Barcelona pressionant públicament el futbolista, difonent, fins i tot diu, mentides.
És una campanya mediàtica que puede ser que ellos pensaran que les iba a funcionar,
Creo que nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador, pues lo hacemos a lo bajini. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras.
Un Iñaki Williams que no ha concretat cap d'aquestes suposades mentides, però sí que ha volgut afegir que són coses que han acabat tenint fins i tot conseqüències personals, amb actes vandàlics inclosos.
Sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir, como es el dos veces el mural vandalizado. Luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron esto del coche, una luna del coche. Cosas que muchas veces no se saben, pero que también pasa factura al jugador, a lo que tiene ya decidido.
En conclusió, segons Iñaki, el seu germà Nico ha acabat optant per la millor opció, quedar-se a Bilbao, diu, per convertir-se en una icona del club a nivells de Julen Guerrero.
Doncs sí, Julen Guerrero és una icona, sens dubte, de l'Atlètic Club. Avui també una icona de nivell esportiu mundial és la protagonista d'això que us explicarà ara el Roger Arbusà sobre el Barça. Tornem doncs a Corea, Roger, perquè el Barça ha fet pública la nova segona equipació.
Sí, avui s'ha anunciat i s'ha posat ja a la venda. És una equipació que va de la mà amb Nike, amb un homenatge a una llegenda del món de l'esport com és Kobe Bryant. El color de l'equipació és daurat, amb detalls violeta i negres a les mànigues i al coll, inspirat en els colors dels Lakers, que és l'equip de Kobe Bryant. És una samarreta que veurem ja aquest dijous en aquest partit contra el Seul. S'estrenarà aquí a Corea del Sud en aquest segon partit de la gira, el primer aquí a Corea.
Necessito fer-te un minut de joc i resultat, Roger, del tema de l'streaming. El Barça té dos partits pendents a Corea, et sentia i al tot cost explicant que encara no quedava del tot clar com es podran veure en directe. Explica'ns com està la cosa a hores d'ara per qui vulgui estar pendent dels dos partits.
A veure, de moment està tot igual, el club ho està valorant tot, totes les opcions estan obertes, ho ha de decidir en les últimes hores, en les pròximes hores ha d'acabar de prendre una decisió. Ja vam explicar ahir que sobre la taula hi ha la possibilitat que al final sigui gratuït per tothom en obert, aquests dos partits en obert. Per tant, és una opció que ara mateix és sobre la taula, que va agafant força, però ara mateix encara no hi ha una decisió presa.
Doncs haurem de tornar a estar pendents del tot costa d'avui. Gràcies, Roger, fins ara.
Adeu.
L'Espanyol i el Girona segueixen les seves pretemporades. Tots dos equips preparen el que demà serà el quart amistós d'aquest estiu. Comencem per l'equip blanc i blau, Pol.
Aquest matí, nou entrenament a la ciutat esportiva. Dani Harke, abans del partit de demà, serà a la tarda, a les 7, Alemanya contra el Wolfsburg. Amb un ull posat als despatxos per si es tanquen noves incorporacions o per saber què passa finalment amb el futur d'Omar El Hilali. Avui ha parlat el responsable de la preparació física aquestes setmanes, el Dani Parra. El seu planning és, diu, progressiu i anar adaptant les càrregues ja cada cop més amb la dinàmica pensada en com serà el dia a dia dels jugadors un cop comenci la competició.
Convençut que altra gent ho fa d'una altra manera, no és ni millor ni pitjor, simplement és diferent. Nosaltres creiem en aquesta manera, que és no fotre un pic de càrrega molt brusc. No creiem en això, creiem que això és més perjudicial que beneficiós. Sí que treballem amb càrregues altes, però de forma progressiva. I a lo millor les setmanes amb càrrega més alta no és la primera setmana, sinó que a lo millor és la tercera o la quarta.
El preparador físic també desmitifica una mica allò que es diu que la pretemporada després determina com estarà l'equip físicament durant tot l'any, per assegurar que la pretemporada el que serveix és per arribar en les millors condicions possibles a la primera i, com a molt, diu, la segona jornada, i el que passi a partir d'aleshores depèn de molts altres factors, com el psicològic de cada jugador o la dinàmica de l'equip.
Pel que fa al Girona, rebrà demà l'Alavés a la Girona Football Academy a Vilablareix. El partit havia de ser inicialment a Torremirona, s'ha canviat avui d'ubicació. El club gironí té la mirada posada als despatxos, com us deien, i és que vol concretar les primeres arribades de l'estiu per a Mitchell. Podrien ser més d'una, només falta l'anunci per la cessió de Thomas Lemar. El Girona compartirà la seva fitxa amb l'Atlètic de Madrid i també es dona per feta pràcticament l'arribada del lateral dret Hugo Rincón, procedent de l'Atlètic Club de Bilbao. Les dues es podrien anunciar avui mateix. El Girona també treballa en les incorporacions de dos joves del City, ara que la UEFA ha indicat que es poden fer operacions entre aquests dos clubs, el central brasiler Vitor Reis i el migcampista argentí Claudio Echeverri. Encara en futbol, avui hem tingut l'Oriol Domènech submergit en el mercat de fitxatges perquè només queden 2 dies per arrencar el mes d'agost i el mercat ja ha deixat diverses operacions de renom importants i, Oriol, t'han quedat amb algunes. Quines?
Doncs sí, quan encara queden més de 30 dies per al tancament del mercat a la majoria de lligues europees, ja hi ha equips que s'han gastat més de 100 milions d'euros i un dels que s'hi apropa és el Bayern de Múnich, que ha incorporat del Liverpool Luis Díaz, l'extrem colombià que va sonar pel Barça i que avui ha aterrat a terres alemanyes.
Bayern have agreed a deal with Liverpool for around 65.5 million pounds for the winger. He is set to sign a 4-year contract. That includes an option for a...
Un altre nom conegut per l'afició blaugrana és el de Joao Félix, a qui ja s'ha vist amb els companys i ha signat amb l'Al Nassr, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo per aproximadament uns 50 milions d'euros en variables que l'han allunyat del retorn al Benfica. Però tornant a les incorporacions a Europa, equips com el Liverpool amb Virts i Hugo Ekitike, el Chelsea amb Joao Pedro, l'Arsenal amb Tuimendi o Gyökeres, són dels que millor sembla que s'estan movent. D'altra banda, també crida l'atenció el possible fitxatge de Chevalier per la porteria del Paris Saint-Germain. A França donen les negociacions per molt avançades i l'arribada de Chevalier posaria en dubte la titularitat indiscutible de Donnarumma. Els principals rivals del Barça a la Lliga també s'han mogut molt, al Madrid amb Hausen, amb Mastantuono, Alexander Arnold o Álvaro Carreras, i l'Atlètic de Madrid amb més apostes joves de talent com ara Baena, Hanco, Cardoso, Almada, Pubill o Rugieri.
I dels fitxatges a la Lliga F, perquè el Barça femení ha fet avui el primer entrenament de pretemporada i ja sabeu, us ho explicàvem, passaven les revisions mèdiques. L'Espanyol femení ha anunciat un fitxatge, es tracta de Fonetia Brown, davantera novaiorquesa que signa per una temporada, arriba del València. La temporada passada Brown va fer un gol i 2 assistències en total en els 29 partits en total que va jugar a la Lliga F. A més, la Blanqui Blava Daniela Caracas arriba a la final de la Copa Amèrica amb Colòmbia. Molt més a prop d'aquí, a Lleida, hem tingut novetats, notícies aquest matí, perquè la Reial Federació Espanyola de Futbol ha notificat al Lleida Esportiu que valida la documentació presentada pel club lleidatà.
Segons la resolució del jutge únic de competicions no professionals, el Lleida Esportiu podrà participar aquesta temporada a la tercera federació després de rebre la notificació que aprova la seva inscripció. Així ens ho ha explicat Marc Torres, adjunt a la presidència.
De la inscripció per part de la federació, i era una notícia que esperàvem fa dies, perquè des de la setmana passada que ja havíem presentat tota la documentació que ens havien requerit, i per tant, doncs, contents de poder complir els requisits i de poder estar inscrits ja de forma oficial i poder començar a treballar en aquest nou projecte a Tercera Ref.
El Lleida Esportiu va comptar ahir amb el suport de 600 aficionats en un entrenament a portes obertes.
Va ser impressionant. Esborronava veure la gent com accedia al camp per veure el primer entrenament, tot i les dificultats i les incerteses d'aquests darrers mesos, la gent ha respost, la gent està amb l'equip, està amb el club, i això demostra que el club està més viu que mai.
Aviat, el Club Lleidatà farà efectiva la campanya d'abonats que ratificarà aquestes bones sensacions amb la resposta de l'afició.
Arrenquem el poliesportiu amb ciclisme. Avui hem sabut molts detalls de com serà la sortida del Tour de França 2026. Ja sabeu, serà a casa, a Barcelona. A la presentació d'aquesta gran part a l'Hospital de Sant Pau de la capital catalana hi ha estat el nostre home ciclisme. Tenim novetats d'aquest Tour, Isaac Vilalta.
Doncs sí, mica en mica anem sabent més coses, més detalls d'aquest gran départ del Tour de França 2026. Falta pràcticament un any. Recordem que el Tour del 2026 arrencarà el dissabte 4 de juliol a Barcelona, amb aquella contrarrellotge per equips. 2 dies abans, el dijous, es farà la presentació dels equips. I avui l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat detalls de com serà aquesta presentació.
La sortida començarà aquí, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, com us deia, que és el complex modernista més gran del món. I els ciclistes el que faran serà recórrer els 900 metres de l'Avinguda Gaudí, un passeig que també en si mateix és únic, i els ciclistes el que faran és creuar tota l'avinguda i arribar a un lloc majestuós com és la façana del naixement de la Sagrada Família.
Serà un acte, per tant, clarament obert als veïns. El regidor d'Esports de la ciutat, David Escudé, ha volgut remarcar el fet especial, diferencial d'aquesta propera presentació.
Poques vegades hem vist a la història del Tour de França, poques vegades, una presentació amb tres escenaris. Estem acostumats, com vam veure a Lille o a Florència o a Bilbao, amb un gran escenari estàtic. Nosaltres, amb l'objectiu d'apropar a quanta més gent possible doncs aquest gran esdeveniment, hem optat de tenir tres escenaris, no un.
I és que, tal i com apunta Escudé, es vol pensar no només en la fotografia que projectarà Barcelona al món amb aquesta presentació, sinó també amb els veïns. La fotografia final serà davant la Sagrada Família, però aquest recorregut, aquests 900 metres, començaran en un altre punt, a l'espai, al recinte modernista més gran, més important que hi ha al món, a Sant Pau.
Sumar doncs dos patrimonis, com és el de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, amb un altre patrimoni, que és el dels veïns i les veïnes, que és l'Avinguda Gaudí. No? I nosaltres hem concebut i hem treballat doncs, aquesta presentació d'equips de forma molt clara i simple. No fer d'això un gran plató televisiu, sinó fent d'això una gran festa de la participació dels veïns i les veïnes i dels aficionats al ciclisme.
L'any que ve, l'any 2026, el Tour a Barcelona amb clar protagonisme per al modernisme. L'any que ve també Barcelona serà la capital mundial de l'arquitectura.
Avui nou capítol de Ràdio Volta amb l'Isaac Vilalta, no us el podeu perdre. Com sempre, avui detalls del Tour, ressaca del Tour masculí que només controla l'Isaac. Per cert, el Tour femení el tenim en marxa. La neerlandesa Marianne Vos segueix el líder, té un marge de 6 segons sobre Kim Lekert. Avui, quarta etapa d'aquest Tour, 130 quilòmetres entre Saumur i Poitiers. Dies estem anant i tornant de Singapur tot sovint. Tenim en marxa el Mundial de Natació, que deixa noms propis i marques destacades. La canadenca Summer McIntosh ja suma dues medalles d'or.
Després de guanyar els 200 estils, Summer McIntosh encadena aquestes dues medalles d'or en dues jornades i continua perseguint el seu objectiu, sumar 5 títols individuals al Mundial. La canadenca encara ha de competir en els 200 papallona, els 800 lliures i els 400 estils. El 100 papallona, la nord-americana Gretchen Walsh ha donat el primer or als Estats Units i en els 100 braça el xinès Qin Haiyang ha superat el campió olímpic Nicolo Martinengi. També ha brillat el francès Maxime Grousset, que ha guanyat el 50 papallona, una prova incorporada fa poc al programa olímpic per als Jocs de Los Angeles. I en els 200 metres lliures masculins, David Popovic s'ha endut l'or amb una gran remuntada final davant del nord-americà Luke Hobson. D'altra banda, Kati Ledecky ha sumat el sisè títol mundial en els 1.500 lliures amb la cinquena millor marca de la història i, tot i quedar segona en els 1.500 lliures, la italiana Simona Quadrarella ha establert un nou rècord d'Europa en superar en més de 7 segons la plusmarca de Lot Fries del 2013.
En aquest Mundial de Singapur avui ens volem aturar un momentet en una de les sensacions d'aquesta última setmana, la xinesa Yu Zidi.
The international swimming community witnessed a remarkable moment on Sunday as Yu Zidi, a 12-year-old prodigy from China.
Una nedadora que s'ha quedat a les portes d'una medalla en un Mundial amb només 12 anys, Pol.
En farà 13 d'octubre i s'ha quedat a 6 centèsimes de pujar al podi aquests 200 estils d'un Mundial. Finalment ha estat quarta. Mai ningú no havia nedat tan ràpid, sent tan jove. Els seus inicis no són gaire clars. Es diu que quan tenia 9 anys un tècnic de la Federació Xinesa la va veure en un parc aquàtic, però el que sí està demostrant és, d'una banda, una tècnica impecable i d'altra banda un físic que la fa semblar més gran. Ha arribat a publicar el New York Times que neda 15 quilòmetres cada dia o que passa 2 hores en una cambra d'hipòxia que simula unes condicions a 2.000 metres d'altitud. És una joveníssima promesa, difícil de pronosticar fins on pot arribar, però això sí, no ha dit encara l'última paraula en aquests Mundials de Singapur. Demà participa als 200 papallona, diumenge als 400 estil.
No fos perquè m'expliques tu, no m'ho crec, Pol. Avui a les 10 del vespre volem fer-vos una recomanació. No us la podeu perdre de cap de les maneres. A TV3, un sense ficció amb el nom El Mètode Fuentes, segell del Departament d'Esports de Televisió de Catalunya i amb el criteri periodístic de la nostra companya de 3CAT, Mireia Vicente.
El Mètode Fuentes, jo us diria que és un exercici de transparència i de generositat de l'Andrea i de tot el seu equip. Hem estat testimonis de com entrenaven tota la temporada, des del primer dia, des del 30 d'octubre, que l'Andrea torna al CAR per agafar la direcció de l'equip, fins que han marxat en aquest Mundial de Natació. I hem estat testimonis del creixement de l'equip, de com s'adaptava al que els demanava l'Andrea, l'esforç i el compromís són innegociables, són totes i tots unes currantes, com ho és la seva entrenadora, però les coses es poden fer de moltes maneres. I a través del documental descobrireu per què han excel·lit i per què han excel·lit amb un somriure.
A les 10 a TV3, sense ficció, el mètode Fuentes i encara amb el Joan Fitó, l'indústria Santa Coloma arrenca temporada.
Sí, amb quatre cares noves, Aniol Vendrell, Joao Fresato, Cocoro Adara i Marcos Ferreira. Xavi Closas és l'entrenador dels colomencs.
Equilibrada, amb menys experiència, amb una porteria nova que necessitarà una adaptació tant d'ells a l'equip com de l'equip amb ells i a la idea de joc que volem per aquesta temporada.
Gràcies, Joan. El Barça comença pretemporada el dilluns 4 d'agost i ja tenim aquí la Sara i la Marta preparades per als informatius, així que fins aquí els esports. Som-hi amb el butlletí de les 3.